Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Viva Sale Giglia, non dormi che non dormio.
Sussuliva.
Sempre comencem amb música, aquestes cites setmanals amb l'equip de Vinzeum els dimecres a les 11:06. Avui ens acompanyen el director de Vinzeum, Xavi Fornos, bon dia.
Hola, bon dia.
I Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural, ben tornat.
Molt bon dia.
Escoltàvem una cançó especial, diferent, eh?
Molt, sí. Una cançó que ens lliga a una pel·lícula, que és Rupi del Vino, és una... un documental d'aquest director italià, Ermanno Olmi, que va ser protagonista al Most Penedès doncs, el diumenge, no? El primer diumenge dedicat a Itàlia, i que dissabte torna a ser protagonista al Most Priorat. I és un documental dedicat a, no?, una vall del nord d'Itàlia, on les vinyes estan molt escarpades i molt enfilades, i que ell fa una mena d'exercici artístic, no?, molt lliure, d'homenatge doncs, a una vinya i a una cultura del vi d'una zona, però també a totes les referències així que a ell li agraden del beure i del, no?, de la celebració del vi. I aquesta és una cançó renaixentista italiana que la recreen per aquesta pel·lícula i que és una cançó que convida a despertar-se. O sigui, és com una mena de cant a som-hi, que, no?, que el dia ja és aquí. I, per tant, també era com molt bonic doncs, obrir aquesta secció d'avui dedicada al Most Priorat en som-hi, que això no s'acaba.
Així és, el Most Penedès sempre acaba després de 10 dies molt intensos, molt àlgids, aquest any amb molta satisfacció per aquest increment tan notable d'espectadors, però fa un punt i seguit, dona una setmana escassa de marge i després es trasllada al Priorat. I a partir d'avui i fins diumenge se celebra aquest Most Priorat amb la complicitat de la D.O. Montsant. Quantes edicions porta ja el Most Priorat?
Crec que 7. Crec que és la 7a vegada que fem aquesta segona versió més vínica, o sigui, molt dedicada sobretot al cinema del vi, concentrada en diferents municipis. No fem tota la capital a Falset. L'orografia del territori ens ha ensenyat que és necessari escampar doncs, les pel·lícules del Most pels diferents municipis importants del territori, com pot ser Bellmunt, com pot ser, evidentment, Falset, com pot ser els Guiamets, com pot ser Cornudella, tots aquests punts que són allunyats els uns dels altres i que segurament que aprofitarem molt més aquestes projeccions si ens n'anem a aquests diferents municipis i la gent podrà gaudir-ne, no només la gent de la capital, sinó tota la comarca. No?
Un Most Priorat que també té Itàlia com a país convidat i un país que batega molta força perquè, com deies, Xavi, és un most molt vínic, no? Per tant, per entendre's, és la secció collita del Most Penedès, bàsicament, la que es trasllada també fins al Priorat.
De fet, és una selecció de la collita que projectem al Penedès. Aquí recordo, crec que van ser 22 sessions de cinema del vi, les que vam programar en el festival, i aquí estem parlant d'unes 8 sessions de cinema del vi, per tant, hi ha una selecció molt acurada, i entre elles, doncs, evidentment, hi ha premis, no? Tenen l'oportunitat, o tothom tenim l'oportunitat, de poder anar a veure aquelles pel·lícules que el jurat va premiar i que potser durant els dies del Penedès no vam poder veure. En aquest cas, doncs, evidentment, destaca el premi, el principal premi del 2023, que és Wounded Land, aquesta pel·lícula que ens ve d'Ucraïna i que ens parla d'aquesta convivència de la vinya amb la guerra, no? Un document impactant, un testimoni impactant sobre una situació que avui en dia encara està succeint, malauradament, I després també una altra pel·lícula premiada, en aquest cas com a Premi Sostenibilitat, Crash, a Message in a Bottle, un cant, diguéssim, a la llibertat a l'hora de fer vi, no? I a l'hora de plantar una vinya i a l'hora de pensar de quina manera sostenible, respectuosa amb la natura, doncs es podia conrear la vinya. Són famílies o són projectes personals que no tenen per què tenir un antecedent, diguéssim, de generacions dedicades al món del vi, per tant demostren doncs, que en el món del vi tot és possible, també projectes que arrenquin de nou sense aquest precedent. No?
Clar, aquí a Europa costa més, no? Però ens traslladem al Canadà, a prop del Niàgara, de les Catarates del Niàgara, sí. I són realment outsiders, que diuen allà, gent
no només el Canadà, que és un país allunyat, sinó que les famílies o els personatges que apareixen provenen de cultures que estan allunyades de la cultura del vi.
Immigrants del Canadà, segurament.
De fet, ciutadans canadencs, però d'origen doncs, hindú o d'origen afroamericà, no? I per tant, evidentment, ells mateixos expliquen la seva realitat. Diu, jo, tot i que no provinc d'una família que el vi estava incorporat ni molt menys en la seva dieta o en el seu dia a dia, hi ha un moment en què m'apassiona, m'atrau al món del vi i decideixo muntar doncs, aquesta aventura, no? I és bonic, és una pel·lícula molt bonica, la veritat.
Deia que hi ha molta satisfacció amb el Mos Penedès perquè s'han assolit els 5.000 espectadors, aquesta xifra màgica i rodona, s'ha crescut i molt. La intenció del Mos Priorat és una altra.
Sí. Jo crec que és una... Igualment entenem que les últimes edicions al Priorat han estat un èxit, sempre entenent l'escala del territori on tenim a projectar, evidentment. Estem parlant d'una comarca que deu tenir uns 9.000 habitants en total. La seva capital en té 6.000. Per tant, evidentment, l'escala no pot ser la mateixa que el Penedès. Però sí que entenem que aquí hi ha una resposta també molt directa per part del públic que ens segueix durant tots els dies de festival. Són gent... Bueno, diguéssim que ens segueix molt el dia a dia, que no només ve a Falset, sinó que ve a totes les sessions i que li encanta i espera una mica aquesta cita anual amb el cinema. Hem de tenir en compte que, a diferència d'aquí, que bueno, no tampoc hi ha massa cinemes comercials en marxa, però que imagineu el Priorat que no n'hi ha cap, diguéssim. Sí. I, per tant, fer aterrar en un territori sense cap cinema comercial un festival de cinema és un repte i està molt ben rebut, diguéssim, per la població que espera qualsevol excusa per gaudir de la cultura i gaudir del cinema i gaudir del vi, que és un element molt, molt permanent, diguéssim, en tota la geografia prioratina. No?
I no els fa mandra desplaçar-se, no? Pel que deies, no només, si són de Falset, no només es quedaran amb les propostes de Falset, sinó que agafaran cotxe i manta i es mouran pel Priorat.
Es mouran, sí.
Ho fan.
Perquè aquests últims anys, sobretot aquests tres últims anys, no, hem creat una comunitat també de fans del Mos Priorat, no? Gent també molt vinculada al vi, perquè el Priorat, doncs la relació amb el vi també és molt directa, semblaria que ho és més que aquí, perquè molta gent pot tenir un tros i el pot fer, i comprovem, no?, com el cinema de collita doncs, té una recepció també molt, molt diferent que aquí, i gent que doncs, espera això i que s'apunta, no?, per poder-ho fer-ho tot, i fins i tot s'enfada perquè hi ha dos dies que li contraprogramem dues coses i no pot ser, per tant... Cerca...
Si vinguessin aquí, pararien bojos.
Totalment. Algun d'ells fins i tot ha vingut aquí. O sigui, hi ha una voluntat, no? I ens demanaven... Podem ser el programa del Priorat per poder complementar el que no veurem a casa? Però doncs, que anem una mica a vegades justos, doncs, no ho podíem tampoc compartir tant. I a més, doncs, queda, no?, en aquesta selecció sempre final. I per tant, sí que hi ha com un públic molt, molt fidel. Que aquests últims anys ens s'ha notat moltíssim. Jo crec que, no? Al principi sempre diem que ens va costar una mica.
Va costar arrencar. Mm.
Sí, i tot i que teníem amics i gent que estimava el Most i que va ser qui ens hi va portar, doncs segurament se'ns veia una mica doncs, qui són aquests, no? Però...
Que venen del Penedès aquí a explicar-me.
Però després, de seguida, doncs, no? També la de Montsant hi va creure sense dubtar gens, no? I això ha sigut també la clau. A part d'uns quants, no?, còmplices, no?, com el Toni Orensant, el Joan Asens, no?, el Jordi Lantorn, que, no?, que han cregut que el festival doncs, no es podia moure i, per tant, havia de relar-se també el Priorat.
I passa a l'inrevés, gent del Penedès que es doni aquesta segona oportunitat, sobretot de cap de setmana, entenc, per veure alguna de les propostes que s'han perdut aquí?
Doncs sí, sí, tenim molt identificats a un grup de seguidors del festival que saben perfectament que tenen una segona oportunitat per veure allò que no han pogut i per tastar vins que no han pogut tastar també al Penedès. I aquí faig com una clocada d'ull a una de les activitats, entre cometes, estrella d'aquest Mostra el Priorat, que és un tast de vins d'una persona important i que, a més, tindrà presència física, diguéssim, durant aquests dies de festival, que és la Elisabetta Foradori, viticultora que aplica la biodinàmica en el seu conreu i que està ubicada doncs, molt a prop de la Valtellina que ens parla l'hermano Olmi a Rupi del Vino, també als Alps dolomítics, no? I és una, tot una referència a nivell internacional en quant a aplicació de la tècnica biodinàmica a la seva finca, ja no només a la vinya, sinó que té un hort, una granja, etc. I, a més a més, fa uns vins extraordinàriament bons i farem un tast que ella ens vindrà a explicar, diguéssim, els seus vins i la seva manera d'entendre l'elaboració de vins. I aquest tast, doncs, no només hi haurà gent del Priorat, sinó que ja sabem que hi ha una sèrie de gent que no és que han muntat un autobús, però gairebé, per venir a escoltar un puntal en la viticultura actual a nivell internacional.
La visita d'Elisabetta Foradori suposa un revulsiu, no?, per aquest Mos Priorat. A més, també li fareu lliurament d'un premi honorífic.
Exacte, la Gala del Vi, on projectem aquesta pel·lícula que vincula el Most amb Itàlia, el país convidat, doncs aprofitem per lliurar-li aquest premi honorífic a la trajectòria d'una dona que ha lluitat contra molts elements per arribar a ser el que és actualment. Primer perquè era una dona, primer perquè els seus pares entenien que ella no podia liderar un projecte de celler quan era jove, ella va com lluitar fins a aconseguir convèncer els pares doncs, perquè ella havia de ser la que conduís aquesta nova versió del celler, i després també perquè ha anat lluitant per mantenir les varietats autòctones del seu lloc, tot i que als anys 80 explica ella que bé, l'administració volia una mica eliminar-ho tot i canviar-ho tot per varietats internacionals. Una música que ens sona molt.
Sí, ressona. No? Sí, sí, sí.
Bé, i crec que mereix aquest premi, o creiem que mereix aquest premi, perquè a més té una capacitat de transmetre el missatge molt potent. És una dona que en poques paraules transmet molt, no? I això es va veure molt en la pel·lícula que va guanyar el premi l'any passat, el Most, que és Vigneron, aquest viatge per quatre viticultores principals que apliquen la biodinàmica a casa seva, no? I una d'elles, doncs, Elisabetta Foradori.
Tindrà continuïtat?
Ho volem. Jo crec que això ve una mica de l'inici d'aquesta iniciativa, ve també per encàrrec de la mateixa denominació d'origen Montsant, que és el màxim valedor, diguéssim, del festival al Priorat, i va dir, home, ens interessaria que a nivell gairebé professional poguéssim tenir l'oportunitat de contrastar experiències amb gent del sector d'arreu del món, no? I aprofitar igual doncs, que convideu països doncs, a fer portar algú que pugui ser interessant per nosaltres, no? Tot i que, evidentment, serà un tast obert a tothom i amb uns horaris i en un dia que és divendres i al vespre que pot venir absolutament tothom. Jo crec que vindrà molta gent del sector a escoltar-la perquè coneixen que, no, la prèvia, diguéssim, no? I coneixen qui és Elisabetta Foradori i, per tant, utilitzen també o els hi agrada explicar el Most des del Montsant, des de la més origen, que és un festival de cinema del vi, però a la vegada és una oportunitat per descobrir, conèixer i aprofundir en temàtiques amb les quals ens podem emmirallar i, per tant, que podem crear un paral·lel amb la realitat nostra de vinyes i de vins, no? I, per tant, és un encàrrec directe de la Dea Montsant. Ens agrada molt que un dels valedors del festival vulgui proposar, no? I que no només és, jo pago una quota i ja està, i apareixo en un logo. No. Ells hi volen ser d'una manera activa i volen ser acompanyant-nos molt de prop, molt de prop en el bon sentit, i constructivament. I per tant, doncs, proposant fins i tot millores en la programació del seu Most al Priorat, per entendre'ns, no? I ho trobo molt encertat i molt intel·ligent per la seva part.
Fem un cop d'ull a aquest programa del Most Priorat, que comença avui, com dèiem, i acaba diumenge.
Avui comencem ja quasi com en tradició al Castell de Falset, amb una sessió dedicada a les ficcions del vi, que es diu Històries del Vi, que és una sessió que també la vam veure aquí, on hi ha una tria de 7-8 documents curts, sobretot, on ens ensenyen el vi des de llocs molt diferents i sobretot des de la imaginació de la ficció. Per tant, inaugurem amb aquesta pel·lícula que també es diu Cira, que és una pel·lícula doncs, que està molt centrada al Penedès, feta per un equip molt jove, però doncs, ens anem doncs, a diferents llocs. Fins i tot ens anem a Estats Units amb una pel·lícula molt estripada d'uns directors que ens proposen un tast totalment boig, i per tant és una manera de tastar el mos més lliure, no?, en relació al vi. Demà continuem al Mar Roig, que també és un municipi que s'hi va afegir l'any passat, amb una pel·lícula dedicada a Portugal, dedicada a la tradició de talla, no?, aquesta zona del sud de Portugal. Un documental que ens porta més a una tradició de les àmfores, no?, de les gerres que guarden el vi, i que l'equip que ens ajuda ens creia que el Mar Roig podia ser un lloc on tenia sentit també projectar-la. I, per tant, tornarem a tenir una sessió individual al Mar Roig a 7:45. Divendres al dematí tenim ja també una sessió que és bastant clàssic, perquè la fem juntament amb l'Escola d'Enologia, l'Institut Jaume Siurana, que seria com l'homòleg, no?, l'Escola d'Espiells aquí, on els estudiants també vindran a conèixer aquest documental dedicat al Gerard Basset, un sommelier francès molt reconegut internacionalment, que va morir relativament fa poc, i que aquest documental vol fer un homenatge a qui era aquest senyor i qui és aquesta passió pel vi, no?, que va marcar tant la gent que el va conèixer. Aquí també el vam veure juntament amb la gent d'Espiells, en una sessió on també vam tenir la família, i aquí el tornem a projectar a l'artesà al dematí. És una sessió oberta a tothom, però és a les 10 del dematí. Allà, curiosament, segurament hi ha gent que deixa la feina per venir al most.
De debò?
Sí, perquè això, no?
El tros es pot deixar un moment i tornar-hi després.
Clar,
no?
I després hi tornes, t'està esperant.
I això també ens agrada, perquè allà, com dèiem, no tenim tanta gent acompanyant-nos, però ja és suficient com per dir, mira, té sentit, no?, la projecció, no només pels joves, sinó també per la gent que estima el most. Continuaríem el divendres a la tarda amb aquest crash, no?, als Guiamets, que és un municipi que sempre últimament ha anat repetint, i per tant tenim una sessió, i aquí ja hi ha la doble programació, perquè a la mateixa hora a Falset hi ha aquest tast al castell de l'Elisabetta Foradori, que ja fa molts dies que està ple, perquè va ser obrir-lo i...
Ho anava a preguntar, muta mia.
No,
la masterclass està sold out.
Llista d'espera.
Baralla, sí. No. En el sentit de que sí, es va omplir de seguida de gent d'allà, però de gent d'aquí també, que ho sabia, i per tant no, es va organitzar com per venir. Això seria el divendres, amb aquesta doble programació. Continuo. Dissabte al dematí tenim també doble sessió, una al matí i una a la tarda, les dues capitals, si es pot dir així. A Cornudella al matí hi anem amb aquest documental de la Clarice Amat, que és La contraetiqueta, El que es veu i el que es veu. Aquest documental que convida a la reflexió sobre el paper de les DOs, sobre el que permet i el que no permet una DO, sobre, no?, la llibertat de fer vi, on comença i on acaba, i que segurament genera un debat molt oportú. Això ho vam veure ja tant a la Filmoteca com al Vinceum. Amb ella vam obrir, no?, la collita aquí, i va ser una sessió molt, molt fecunda, no?, perquè va provocar molta reflexió. I a la tarda tenim la gala del vi al Priorat, que és una mica el que hem anat dient, no?, el moment on l'Elisabetta Foradori rebrà el premi, tornarem a projectar el Rupi del Vino, i serà aquesta mena d'homenatge a Itàlia des de l'escenari més gran que té el Priorat, que és l'Artesana Falset. És l'única sessió en preu, o sigui, una sessió... El Priorat, hem de dir que totes són gratuïtes, menys els tastos o els àpats, i en aquest cas, tenim aquesta sessió que val 5 euros. I acabem el dia, el dissabte complet, amb un altre regal amb l'Elisabetta Foradori, on farem un sopar al Celler de l'Àspic, que és el restaurant que també ens ha acompanyat durant aquests últims anys, perquè el Toni Bru, que és el seu jefe, el seu cuiner, ens estima, també estima molt l'Elisabetta Foradori, i per tant ha preparat un sopar especial per ella i amb els seus vins. Això també està ple de fa dies, no? Això ho ha gestionat molt més el Toni directament, però també és una oportunitat de tornar a conèixer l'Elisabetta amb la distància curta d'un lloc mític també de la restauració del Priorat, com és el Celler de l'Àspic.
I ens queda diumenge, dues
ja
propostes.
Ho faig tot jo, això.
Sí.
I com dèiem, el diumenge tornem a contraprogramar-nos, més o menys, perquè en dos llocs diferents, al dematí a Bellmunt projectarem la pel·lícula premiada que explicava el Xavi, dedicada a la guerra i al vi, no? A les 11 a Bellmunt, I a les 12, a Porrera, tancarem amb una pel·lícula que torna a fer la Picada d'Ullet a l'Elisabetta Foradori i el Mos de l'any passat, quasi una mica per petició, perquè Porrera, no?, i l'Associació de Vinyataires de Porrera ens ho van demanar, doncs tornem a projectar aquesta pel·lícula que ens connecta d'alguna manera doncs, també amb un premi de l'any passat, perquè va guanyar la millor pel·lícula, i també doncs, a la premiada Elisabetta Foradori. Aquí ja no hi serà l'Elisabetta, perquè haurà marxat, marxa al dematí, però d'alguna manera també serà una manera de, no?, de posar el punt i seguit al Priorat.
Dèieu que la majoria de projeccions, excepte la gala i els tastos o aquest àpat amb Foradori, són gratuïts, però cal reservar seient,
sí,
butaca?
Sí, si entreu a la web del Most, veureu que hi ha els botonets vermells per fer la reserva igualment, encara que sigui gratuït. I per nosaltres és un avantatge saber, poder per veure quin és el ritme de reserves i l'aforament que s'està ocupant, diguéssim, per qualsevol incidència doncs, poder-la resoldre. Per tant, creiem que encara que sigui gratuït, doncs està bé doncs, tenir aquest costum de fer la reserva prèvia. No?
Per preparar les copes, per preparar el vi, no? Sempre ens és molt útil, no? Fins i tot per saber, no?, com distribuirem, no?, els aforaments és molt útil. I és cert que estan bastant omplertes, estan bastant plenes, per tant, va bé. O sigui, és un priorat que molt priorat que promet.
Doncs que vagi molt i molt bé. Deixeu-me que us demani i que així ho expliquem també a través d'aquests micros que us feliciti perquè finalment s'ha desbloquejat el concurs per la producció dels audiovisuals del nou Vinzeum i ja hi ha horitzó, no?, per aquesta nova inauguració.
Bé, de fet, hem esperat 5 mesos perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens doni la raó i, per tant, es desestimés les argumentacions del recurs, diguéssim, presentat per una de les empreses. I això vol dir començar a treballar ja, no?, des del minut 1. I, per tant, la setmana que ve ja estem com convocats a una reunió de preparació i estratègia per poder tirar endavant aquests 7 mesos de feina, 7 mesos de feina que té aquesta empresa o aquesta unió temporal d'empreses.
Són 3, no?
Són 5, de fet. Sí, sí, sí. Per poder distribuir la feina i poder posar calendaris molt clars i poder nosaltres complir el nostre desig, no?, que és aquesta doble inauguració, una primera obertura a mitjans d'any de la planta baixa i soterrani perquè la gent ja es faci seu, diguéssim, una mica el nou museu, i una inauguració total de tot l'equipament amb l'exposició, gran exposició sobre les cultures del vi de Catalunya, per tant, el principal atractiu del museu. L'obrirem el passada la verema, la tardor de 2024. Aquest és l'anhel i aquest és la voluntat i aquest és l'objectiu amb el que treballarem des de ja. No ens, a partir d'ara no hi ha res més que ens pugui frenar, diguéssim, com a mínim des d'un punt de vista legal. Sí.
Doncs felicitats, finalment.
Gràcies.
Aquest horitzó es divisa més clar, sí, tot i que venen mesos molt intensos, sí, sí, i de molta feina. A gaudir-los, també.
Perfecte.
Gràcies, Xavi, Jordi, que vagi molt i molt bé aquest Most Priorat, aquestes 15 pel·lícules repartides per 6 municipis de la Deu Montsant a partir d'avui i fins diumenge. És una segona oportunitat per la gent del Penedès, també, per acostar-se al Priorat i gaudir d'aquestes propostes. Adéu-siau.
Gràcies.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. La campanya Cap infant sense joguina ha d'arribar a un 35% més d'usuaris que abans de la pandèmia. La Creu Roja de l'Alt Penedès ha presentat una nova edició de la campanya Cap infant sense joguina que s'allargarà fins al 15 de desembre. Fins aquell dia es poden portar joguines a la seu de Creu Roja, al carrer Eugeni d'Ors de Vilafranca. També es poden fer aportacions econòmiques trucant a Creu Roja de Vilafranca. En col·laboració amb els ajuntaments de Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos, així com el Consell Comarcal, la Fundació Pinae i Càritas, la crida té per objectiu captar el màxim de joguines noves, educatives, no sexistes i bèl·liques perquè cap nen no es quedi sense joguines durant aquestes festes. La presidenta de Creu Roja al Penedès, Àngels Mates, remarca el valor d'aquesta recollida, ja que sovint no se li dona la suficient importància que es mereix. Poesia, imatges i música conflueixen en el nou projecte de Pemi Rovirosa i Ramon Sicart. La comprativa de Llorenç del Penedès acollirà el pròxim diumenge 3 de desembre a 12:45 del migdia la presentació del projecte Breviari d'Albades i Capvespres. Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament entre Pemi Rovirosa i Ramon Sicart, que consta d'un llibre de poemes i fotografies fet per Sicart i un CD de música elaborada per Rovirosa. El llibre va néixer de diferents caminades fetes preferentment a l'Albada i al Capvespre pels termes de Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i el Montmell. A més dels poemes i les fotografies, el llibre compta amb textos d'Anna Caselles, professora de Llengua i Literatura Catalana, i del periodista Jaume Vidal Biosca. També s'inclouen 5 mapes amb els recorreguts de les caminades i la localització de les fotografies. La compositora Carlota Valdrís i la mateixa Anna Caselles van fer una tria dels poemes perquè Pemi Rovirosa hi posés música, resultant en un EP de 4 cançons, una per cada estació de l'any. Són peces amb sonoritats acústiques que han comptat amb la participació d'Eva Cabanes a la veu, Yasmín Elfari als violins i Joaquín García a les percussions. Arturo Torres n'ha fet l'enregistrament i les mescles. Us parlem ara del taller d'art floral nadalenc que es prepara a la Múnia. El taller d'art floral nadalenc amb Mònica Vilanova és tot un clàssic que no pot faltar a Castellví de la Marca els dies previs a Nadal. Enguany es proposa realitzar un arbret de Nadal ideal per decorar qualsevol racó de casa. Serà dissabte 9 de desembre a les 10 del matí a la Polivalent de la Múnia. Les places són limitades. Les inscripcions es poden fer presencialment a l'Ajuntament o bé trucant al 93 891 80 77. Aquesta activitat està subvencionada a través del recurs Finançament de Tallers i Activitats Formatives d'Àmbit Cultural del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. I el Monza italià és el rival del Noia Freixenet a vuitens de la Copa. El Noia ja sap qui és el seu rival dels vuitens de final de la Europe Cup. Es tracta del Monza, un vell conegut de l'afició roig-i-negra després de veure's les cares les temporades 2018-2019 i 2019-2020 a la fase de grups de la Champions. L'eliminatòria serà a doble partit amb el segon a la pista de l'equip del Bombo 1, on hi havia els conjunts provenents de la fase prèvia de la Lliga de Campions. Per tant, els de Sant Sadurní disputaran l'anada el 16 de desembre a Monza i la tornada el 20 de gener a l'Olímpic de l'Ateneu. En cas de superar els vuitens, a quarts els de Pere Bàries es creuarien amb el vencedor de l'eliminatòria entre el Sarzana i l'Alcoi. Per la seva banda, el Voltregà, actual campió del títol, disputarà els vuitens de final contra el Noisy francès i als quarts es trobaria amb el vencedor del Braga Coutres. L'altre equip català es disputa en aquesta Copa és l'Igualada, que haurà de superar el Grosseto per passar ronda i jugar contra el Valdaño o la Vendenè abans de la fase final.
Són 12:45 i 5 minuts en punt. Acabarem amb l'agenda al detall i la primera de les dues propostes que sempre inclou ens porta a explicar-vos que aquest divendres al Casal de Vilafranca i dissabte a Sant Pere Molanta es programa la lectura dramatitzada Avui no dormo als teus braços, sobre la vida i obra d'Anna Maria Martínez Sagí. Ens omplia des de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, una doble proposta teatral. Bé, de fet, una proposta teatral que es podrà seguir aquests propers dies, si ho desitgeu, dues vegades. Una el divendres al Casal de Vilafranca i l'endemà, el dissabte, a la sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. Ens referim a la lectura dramatitzada Avui no dormo als teus braços, un text d'Àngels Aymar sobre la vida i obra d'Anna Maria Martínez Sagi, interpretats per Fina Ferrer, Àngels Conill, Margaret Vilanova, Marc Giovanni, sota la direcció de Valeri Laguna. I parlem amb el director de Taller d'Assaig Teatre, Valeri Laguna. Què tal? Molt bon dia, Valeri.
Hola, bon dia, Raimon. Què tal? Com estem?
Doncs expectants per veure com us ho feu, perquè d'entrada no és massa freqüent que una funció es pugui repetir d'un dia a l'altre. Ho heu preparat bé per fer una funció primer al Casal aquest divendres i l'endemà dissabte a Sant Pere Molanta, exigent aquest cap de setmana.
Bé, sí, no, sí, a sobre hi afegim que com que estem portant o rompant una altra producció en cooperació amb el Casal, que és la Terra Baixa, i que la fem el diumenge 26 als Monjos, sí, doncs ja tens un panorama de l'activitat d'aquest cap de setmana. O sigui, una mica frenètic, sí, però ens ha coincidit les coses així i ja que hi som, doncs, ens posem a fons, ja ho veus. Mm-hmm.
Per tant, divendres al Casal, a partir de 9:15 del vespre, dissabte a les 8 del vespre a la Societat Principal Unió amb Avui no dormo als teus braços i aquest compromís als Monjos al diumenge. Ens centrem en aquesta figura, una lectura dramatitzada sobre la vida i l'obra d'una persona, l'Anna Maria Martínez Sagi, que, vaja, ho té tot per fer no només una obra, sinó gairebé una sèrie de televisió. Una dona amb molts continguts per poder apropar-s'hi.
Sí, és correcte. Anna Maria Martínez Sagi és una de les moltes dones invisibilitzades i oblidades que van tenir un activisme molt, molt, molt important i una vida literària. Ella era poetessa, ella era periodista, va ser reportera de guerra, va ser pintora, va ser esportista, en fi, una dona per emmirallar-se, almenys en la seva vida pública, i doncs que ara es recupera en aquesta iniciativa que parteix del Teatre Nacional de Catalunya, del TNC, juntament amb el suport del Born Centre Cultural i de Memòria, i que tot parteix d'aquesta proposta, d'aquesta obra de l'Àngels Aymar, Avui no dormo als teus braços, que ella mateixa, com a dramaturga, tota una estructura per explicar-nos qui era l'Anna Maria Martínez Sagi i què va fer i per què l'hem de conèixer. Això es proposa aquest projecte impulsat pel TNC que s'anomena 365 dones l'any i que cada any pretén acostar-nos la figura d'una persona singular, en aquest cas l'Anna Maria Martínez Sagi.
Participar en aquest projecte, amb aquest paraigua del Teatre Nacional de Catalunya, aquest 365 dones l'any, entenem que suposa pel grup TAT tot un reconeixement.
Bé, de fet, ens van contactar amb diferents directors del país i el que es tracta és de que aquesta proposta a través de, en aquest cas, nosaltres aquí en el Penedès, però en altres comarques, a Barcelona, a Tarragona, en diferents ciutats de tot el país, es faci aquesta proposta de lectura dramatitzada, en aquest cas, sobre la vida i obra d'Anna Maria Martínez Sagi, i que ells n'anomenen reverberacions, o sigui, que des d'aquesta proposta inicial d'aquesta lectura mare que va fer el mes de març, si no vaig errat, el TNC, doncs arribi a tots el país i de cop tinguem el reconeixement d'aquesta dona i coneguem una mica més la seva vida, no? És efectivament una satisfacció treballar en aquest tipus d'iniciatives que ens donen visibilitat, ens donen experiència, ens donen formació i són per nosaltres un reconeixement, evidentment, sí.
L'Anna Maria Martínez Sagi, ho has apuntat, era poeta, sindicalista, periodista, feminista, atleta republicana, va ser també campiona d'Espanya de javelina, i la primera dona en ser directiva del Barça. Tot això hi apareix en la lectura dramatitzada, no?
Tots aquests petits moments de la seva vida apareixen en aquesta lectura. Aquesta lectura s'inicia d'alguna manera amb les inquietuds d'aquesta noia jove, i la veiem realment com transcorre la seva vida d'activista i després la seva vida, una vegada acabada la Guerra Civil Espanyola, en l'exili, i el seu retorn al país, etc etc. O sigui, veiem una mica tota la seva trajectòria i, en fi, efectivament, hi ha aquests moments destacats, curiosos, doncs la primera dona de la Junta Directiva del Barça, tot una esportista d'èlit, una activista sindicalista republicana, com ella incideix a dir, i escoltem una mica la seva poesia, una mica la seva abrandada defensa de la dona. Per tant, doncs, tenim moltes emocions dintre d'aquesta lectura que dura aproximadament entre 60 i 70 minuts.
I pel grup, com ho heu portat, això de compaginar la participació en aquest projecte i aquesta lectura dramatitzada a emportar obra habitual com la del diumenge als Monjos? Com ho heu anat compaginat? Com us heu pogut organitzar?
De fet, en aquest moment, el taller d'assaig teatre, el TAT de Vilafranca, tenim un bon planter d'actors i actrius, molts d'ells que trepitges l'escenari per primera vegada, però, en canvi, amb altres propostes, gent molt consolidada. En aquest cas, per l'Anna Maria Martínez Sagi, per aquesta lectura teatralitzada, perquè ja us aviso, doncs, que la paraula lectura a vegades pot confondre, però és una lectura amb molta teatralització, o sigui que pràcticament és una posada en escena convencional, però suportada en alguns moments pel text, no? Hi ha una part dels nostres actors i actrius que s'han enfocat en aquest projecte, amb una altra part d'actors estem portant endavant La Terra Baixa, que l'hem girada per tot arreu, amb un altre grup d'actors, alguns repeteixen, però la majoria no, estem tirant endavant una altra proposta més lúdica, que es diu Jugant amb Molière, o sigui, realment en aquest moment ens ha atrapat un moment de moltes propostes, molta activitat i molt de sacrifici personal, està clar.
El sacrifici per contribuir a difondre la figura d'Anna Maria Martínez Sagi en aquest cas, que segurament en un altre context, amb la seva trajectòria en un altre context cultural, seria tot un referent, una heroïna àmpliament coneguda, però que a Catalunya segurament, si preguntéssim, la majoria de catalans no coneixen qui és Anna Maria Martínez Sagi. Contribuir a difondre-la, no?, en aquest cas.
Sí, aquesta proposta de difondre la figura d'aquesta dona, jo trobo que és molt encertada perquè realment té moltes coses a dir-nos i sobretot ens explica una mica allò que tanta falta ens fa, que ens expliquin què és el nostre passat, les nostres figures, figures amagades, la nostra tradició literària, a les nostres activistes que van ser-hi, i a més amb l'Anna Maria Martínez Sagi es dona una feliç coincidència, que és que en els seus moments de màxima activitat, i concretament el 25 de maig del 1930, aquesta dona extraordinària, d'alguna manera, va donar una conferència, va pronunciar una conferència i després un recital poètic al Casal Societat La Principal de Vilafranca. I això, doncs, encara ens lliga molt més aquesta proposta que ve de Barcelona, del TNC, que ve d'allò, que té unes arrels clares al Casal de Vilafranca, que té tot un significat, perquè va ser una de les que va fer una primera activitat quan la incipient associació Cultura de la Dona arrencava a Vilafranca, que va estar treballant aquesta associació que es dedicava a donar formació a les joves en el temps de la República. Doncs quan aquesta associació arrencava, l'Anna Maria Martínez Sagi va ser present i va pronunciar una conferència sobre la cultura física i la cultura moral de la dona.
Doncs en aquest mateix espai, en aquest cas aquest divendres, a la Societat La Principal del Casal de Vilafranca, a 8:45 del vespre, aquesta lectura dramatitzada sobre la vida i obra de l'Anna Maria Martínez Sagi, Avui no dormo als teus braços, i l'endemà a Sant Pere Molanta a 8:00 PM. Valeri Laguna, director de Taller d'Assaig Teatre, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, Raimon, i us esperem a tots.
Fins la propera, una abraçada. Adéu.
I la segona proposta de l'agenda al detall ens porta ara a Subirats, on aquest diumenge se celebra la 18a edició del Subirats Tàstel, la mostra de vins, gastronomia i productes de la terra que descobrim tot seguit, tornant a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, presentem ja la 18a edició del Subirats Tàstel amb la nova regidora de Turisme de l'Ajuntament de Subirats, Lara Balaguer. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Ara dèiem, abans de començar a parlar del Subirats Tàstel, ara dèiem que ets la nova regidora de Turisme de Subirats. No sé, aquests primers mesos, com estan anant?
Bé, doncs ha sigut tot molt nou, tot molt, molta feina, evidentment, i a poc a poc doncs, anem agafant ritme.
Ara sí, parlem d'aquesta 18a edició del Subirats Tàstel per començar a posar-nos en matèria, sobretot per la gent que ens estigui seguint i que encara no conegui què és aquest projecte, que tot i que porta moltíssims anys a les seves esquenes, potser algú no el coneix. Com els hi podem explicar?
Bé, doncs el Subirats Tàstel, que aquest any, com has dit tu, ja arribem a la 18a edició, és una mostra de vins escumosos i gastronomia i productes de la terra i artesania. I és una mostra molt propera perquè tots els expositors, tots els col·laboradors que hi participen són del municipi de Subirats. Mm-hmm. Val? És per ficar en valor doncs, els productes locals, el territori, el patrimoni i per tastar la qualitat dels vins i escumosos i també de la gastronomia local.
Al final és una aposta més de l'Ajuntament de Subirats, en feu moltíssimes, per promoure el turisme.
Sí, sí, sí. Bé, el Subirats Tàstel, la primera edició va ser el 2005, no es deia llavors encara Subirats Tàstel, amb el govern que hi havia en aquella època d'Esquerra. I el 2006 ja es va dir sí, Subirats Tàstel, i a partir d'aquí pues, s'han anat innovant, s'han anat incorporant, s'han anat fent créixer, i sí, sí, és una aposta per el turisme aquest de proximitat que volem fer, familiar i sobretot doncs, turisme vitivinícola, que és el que ofereix el nostre territori.
18 edicions, consolidació absoluta d'aquest uh-huh. projecte que ha anat canviant durant els anys i sobretot ha anat creixent.
Sí, sí, sí. Ja ho dius, 18a edició, pues sí, sí, cada vegada ha anat incorporant més coses, més expositors, més novetats i esperem poder-ho seguir fent així.
Parlem d'aquesta edició, arriba a Sant Pau d'Urdal aquest diumenge, d'11 del matí a 3 del migdia. I explica'ns una miqueta on la trobarem, com serà, quines novetats tenim? Val.
Doncs és de Sant Pau d'Ordal, comencen al carrer de Ponent fins a la plaça. Llavors sí que és el diumenge, de 11 del matí a 3 de la tarda, però el dissabte ja fem un acte que és una caminada. Mm-hmm. Val? És una caminada de la Pedra Seca, és una caminada guiada per descobrir doncs, les barraques de pedra seca i altres construccions que tenim en el municipi. Això és el dissabte a les 10 del matí. Val? Llavors ja passem al diumenge. El diumenge doncs, tenim els expositors i els tastos, però també primer us diré les activitats complementàries que fem, si us sembla.
Perfecte.
El diumenge també hi ha una caminada a les 11 del matí, és una ruta guiada també per la pedra i per la memòria, per descobrir l'entorn. Després, a 11:45, hi ha un tas de riquesa i diversitat vitivinícola. Es fa una mica una pinzellada sobre l'orografia del terreny i una miqueta una breu història de la tradició vitivinícola, perquè Subirats compta amb 24 cellers, llavors, clar, aquesta tradició s'ha de posar en valor. Mm. És un tas que després farem de quatre cellers del municipi, i és a 11:45. Llavors, també, a 13:00 es fa un maridatge de mel, vi i escumosos. Tenim al municipi un apicultor, el Salvador Mallofré, i ens explicarà una miqueta la seva trajectòria professional i també degustarem i compararem els sabors de la mel, de diverses modalitats de diferents textures de mel i també amb vins i escumosos del municipi. Val? Això són les activitats complementàries. També durant el matí, de les 11 del matí a les 3 de la tarda, hi ha activitats infantils a la plaça. Es fa un taller infantil de pintura, de tinta i vi, a càrrec de Marta Aranyó. També la Casa Valldeperes fa un taller de terrissa. Mm-hmm. I també els nens de l'Escola Sant Jordi d'aquí de Sant Pau aquest any faran una visita guiada per la vinya de l'escola, que és un projecte que té l'escola i que és molt bonic de veure, també. Això en quant a activitats complementàries. Després, doncs, la fira, com a tal, tenim 39 expositors, hi ha 14 cellers, 5 de restauració, 2 artesans agroalimentaris, d'embotit i panaderia, pastisseria, 12 productes de la terra i artesania, com poden ser mel, olis, melmelades, també hi ha artesans que fan doncs, bolsos, gorres, sabors, joies, cremes naturals, roba reciclada, o sigui, articles tèxtils, mm-hmm, perdó, de roba reciclada i penjadors de copes. I també tenim 6 artistes i serveis i entitats, que ja tenim el Lluís Masaig, que és un pintor il·lustrador. Llavors hi ha l'entitat també que gestiona l'equipació del lloguer de bicicletes, Bike Emotion. I llavors també tenim un estand de Apropa't a la diversitat, que podem degustar postres i dolços marroquins. I també doncs, a l'Espai dels Cargols. I en aquest any també tenim, com no, un municipi convidat, que aquest any és a l'Ajuntament de Font-rubí. També tindrem un estand per ells.
Justament, l'alcalde de Font-rubí i també màxim representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, serà l'encarregat d'inaugurar aquesta 18a edició.
Sí, perquè cada any doncs, convidem un municipi una mica per ordre alfabètic, no? I dona la casualitat doncs, que l'alcalde del municipi convidat, que és Font-rubí, també és el president del Consell Comarcal, d'acord? Però bé, tot és fer xarxa, fer comarca, mm, i encantats doncs, de poder tenir aquest municipi aquest any.
Lara, com a novetat, aquest any teniu un sorteig d'una nit a Subirats.
Sí, hem volgut fer una aposta per als allotjaments del municipi perquè en les altres edicions no hi estaven representats. Llavors doncs, hem fet una miqueta a veure què podem fer, no?, per tenir aquesta representació dels allotjaments. I el que s'ha optat és per la gent que es registri amb un codi QR que hi haurà distribuït per tota la fira. Mm-hmm. Entrarà en un sorteig d'una o dues nits d'hotel dels 5 establiments d'allotjaments que han col·laborat aquest any. Val. I és una bona opció doncs, per donar a conèixer també els allotjaments que tenim al municipi i implicar no, a tots els participants, a tots els visitants de la fira en que col·laborin en aquesta visibilitat dels allotjaments. Mm-hmm.
Potencieu aquest any també, Lara, a comprar anticipadament els tiquets per diumenge.
Sí, és una novetat, però també és per intentar doncs, evitar que hi hagi moltes cues en el punt de venda. Llavors, per incentivar aquesta compra online, el que hem fet aquest any és 10 tiquets més 2 de regal, són 10 euros, i si es compra presencialment, doncs només són 10 tiquets, 10 euros. Llavors, doncs, fem aquests 2 tiquets de regal per la compra online, per així poder agilitzar la feina dels punts de venda.
Mm-hmm. Si et sembla, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que es passin aquest diumenge d'11 del matí a 3 del migdia per Sant Pau d'Ordal a gaudir d'aquesta 18a edició del Sobirats Tàstal.
Doncs bé, esteu evidentment tots convidats. És una fira molt pròxima, molt familiar, molt propera, i és una fira que és un referent també a la comarca i al territori perquè té molta diversitat. I des de l'Ajuntament de Sobirats i de la Regidoria de Turisme convido a tots els visitants a que vinguin i que gaudeixin i que estiguin a gust al Sobirats Tàstal.
Convidadíssims, doncs, tots els nostres oients a passar a aquest diumenge per Sant Pau d'Ordal a gaudir d'aquest Sobirats Tàstal. Lara Balaguer, nova regidora de Turisme de Sobirats, moltíssimes gràcies per estrenar-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Anirem parlant, perquè sempre seguim de molt a prop tot el que teniu, que és moltíssim al municipi. Moltíssimes gràcies.
Sí.
I fins la propera.
Molt bé. D'acord, doncs gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu, bon dia. Your mouth floats above my bed at night. My own a private moon. Just because the
ens acomiadarem escoltant Rosalía i Jor, que canten plegades a Oral per lluitar contra les piscifactories que operen a Islàndia. Però no és un tema sobre els peixos, sinó sobre l'amor. Bon dia.